Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
Doncs vinga, un dia més que saludem a Fra Valentí Serra per tal de recuperar aquests remeis que tenim al nostre abast. Fra Valentí, què tal? Molt bon dia.
Molt bé, bon dia, Joan, Pau i bé, ben trobat. Va, avui parlarem dels mortolons. Ja saps què són?
Home, surt de la murtra, això,
sí,
eh?
Sí, és la fruita de la mortrera.
La mortrera.
Que tenen propietats remeieres i gastronòmiques.
Sí.
La mortrera era una planta que formava part, doncs, de l'entorn pairal i conventual, monàstic. Sí o no?
Home, i tant. A mi em recorda el santuari aquell de la Murtra.
Sant Gervasi de la Murtra.
Ja tenim a casa nostra.
Hi ha, per exemple, el claustre de les Caputxines de Girona també hi ha una Murtra.
Sí.
El convent de l'Olleria de les Caputxines també hi ha una Murtra des del segle XVII. Els claustres hi havia aquest arbre que estava per de la cuina i de la apotecaria, de la farmàcia, perquè tant servia per la cuina com per la farmàcia. Les fulles de la Murtra és un dels balsàmics més importants que hi ha. Ara tenim l'eucaliptus, però l'eucaliptus ens entra, podem dir, al segle XIX. A l'època medieval, la gran planta balsàmica era la murtra, i amb les fulles de la murtra, encara ara, si les utilitzes quan estàs refredat, dissolen les mucositats d'una manera, diguéssim, molt efectiva, molt pràctica. Però també estaven en els claustres, perquè d'aquells murtrons, quan no es coneixia encara el món oriental on van venir les espècies, suplien el que ara en diem els claus per perfumar la carn i fer-la digestiva, i clavaven els claus de la murtra. D'aquesta manera la feien, doncs, més digestiva i també la perfumaven. I amb aquests murtrons se'n fa també un licor digestiu molt interessant, que a Itàlia en diuen el mirtillo, que es fa, doncs, amb murtrons, i es fa també amb nabius, que és una altra planta, i és un licor que després de dinar, el postprandium, ajuda enormement, doncs, a la digestió. La mortrera, les seves fulles i també, doncs, aquestes baies, no, aquests mortrons, no només serveixen, doncs, per la cuina, perquè la fulla de la murtra és un bon substitutiu del llorer, també, doncs, perfuma les menges i també, d'alguna manera, fa de contraverí com el llorer. Estoven les os, dissolen les mucositats i també ajuden a combatre les infeccions bucals. Recentment hi han trobat també propietats febrífugues i propietats antirreumàtiques, i com deia, balsàmiques, que eren les més conegudes, no? Alguns, amb els murtrons, a part de fer-ne licor, el que fan és torrar-los, i és un substitutiu del cafè molt interessant.
Bona.
El murtró torrat és un gran substitutiu, doncs, del cafè.
Cafè de murtró,
De murtró. I que afavoreix també molt la diuresi. La gent, doncs, que té els ronyons, diguéssim, carregats, els posa, diguéssim, en moviment.
Ara entenc, igual faig alguna mica de broma, però crec que és important dir-ho també. Entenc que cafè del murtró és el cafeïnat.
Home, esclar, no porta cafeïna.
No porta cafeïna.
No porta cafeïna, no. Tot i que els murtrons i la fulla de la murtra, els antics caputxins la feien servir per fer el rapè, el tabac en pols. Però per aquestes virtuts balsàmiques que tenia, així que els ajudava, diguéssim, d'alguna manera a millorar la textura i el perfum del tabac de rapé. Fra Jacint de Sarrià, n'hem parlat moltes vegades, si havia sigut infermer, quan era al convent de Vilanova de Cubelles, el 1751, va escriure sobre el xarop de la murtra. I diu que el preparava, diu, per atacar els fluxos de la sang i mitigar la tos. Clar, és balsàmic, no? Vol dir que la seva experiència ho diu. I els caputxins de Santa Madrona, els que estaven al servei de la potoqueria, doncs, ho recomanaven, doncs, per cicatritzar les ferides, que també és per aquestes coses astringent. I diu, una recepta vaig trobar dels antics frares sobre els morcons, diu, dessecados, pulverizados y confitados con clara de huevo en forma de emplastro sobre el estómago detiene los vómitos. O sigui que és un antivomitiu, també, segons els caputxins de Santa Madrona d'abans de l'exclusació. Bé, això de la mort i els mortrons...
Donaríem-ho així,
sí, perquè tant afecta doncs, la gastronomia com a la medicina.
De moment ho deixem aquí.
Ho deixem aquí.
Fins al proper dia, Fra Valentí.
Si no vol, a disposar, pau i bé.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, com fem de forma periòdica, ens acostarem al món dels llibres, però amb una proposta ben especial i destinada als més petits de casa.
L'aigua literària.
Us vull parlar de la curta història d'una gota, de Beatrice Alemanya, una autora i il·lustradora italiana nascuda a Bologna i que diu estar influenciada per Picasso. És aquest un conte que ens parla de la història d'una gota d'aigua que surt d'una aixeta i de les aventures que ha de viure en el seu camí. A cada pàgina trobem el text, amb una lletra grossa per una banda, i a l'altra una il·lustració en gran format on les gotes són representades a través de múltiples textures amb mons imaginaris. La veritat és que és una proposta gràfico-literària perfecta per a llegir en grup. A més, té elements que ajuden a la seva narració davant dels petits, com les frases repetides i frases que permeten la mímica i el moviment. No voldria deixar de referir-me, en aquest cas, a la comunitat pedagògica, que trobarà en aquest llibre un munt d'arguments per poder treballar amb els més petits, propostes per fer a classe o al grup d'esplai i un munt de preguntes sobre les quals debatre. Recordeu, la curta història d'una gota, de Beatrice Alemanya, i que aquí ha estat publicada per Editorial Tramuntana.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els divendres, recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i organitzatiu. Idees, tècniques i noves tendències que poden convertir-se en els nostres grans aliats. Recursos per una vida millor. Els divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Ràdio Estel. El coronavirus ens ho ha posat difícil per fer directes, però com que volem que continuïs gaudint dels teus programes, hem seleccionat els millors de cadascun. A continuació t'oferim la reemissió d'Àngels. L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, Àngels. A Ràdio Estel, Àngels.
Benvinguts, ben trobats. Permeteu-me que entri directament constatant una cosa que a hores d'ara espero que sigui de domini públic i si no ens hi ficarem una mica avui. Vivim immersos en una cosa que es diu economia lineal. Què vol dir això, l'economia lineal? Doncs vol dir que comprem, consumim, llancem, i vinga, i un altre, i fot-li que no estàs res. Això vol dir que generem una quantitat de residus que, segons la gent que s'hi entén, autoritats absolutes en el tema, ens diuen que el 2025 la cosa serà molt complicada i que si pensem en un termini, en l'horitzó del 2050, en què en aquest planeta, si és que no hem hagut d'emigrar a un altre, serem 9.000 milions de persones,
us podeu començar a fer una idea, ni que sigui així per sobre, de l'embolic en el que ens estem ficant. Ja sé que moltes són les veus que heu sentit per aquí i per allà que diuen coses d'aquestes que a vegades semblen apocalíptiques i que potser de tant de sentir-ho doncs ens hem insensibilitzat i mira, qui dia passa, any empeny. Però la veritat és que la situació és molt preocupant, molt preocupant, que no podem continuar en aquesta... en aquest corrent lineal de consumir, llançar, consumir, llançar, consumir, llançar, generant tones i milers de tones de residus, que cal fer coses, fer-les amb urgència ja, no és allò de dir d'aquí a no sé quan, tal dia farà un any, no. I que per sort, i aquí entra totalment el leitmotiv d'aquest programa, hi ha àngels que treballen en aquest sentit, que treballen d'una manera seriosa i que, vaja, que s'hi han arremangat i estan fent moltíssimes coses per començar a fer funcionar un nou model que a partir d'ara, graveu-vos-el al cap, és el que ens ha de fer sobreviure, que es diu l'economia circular. Nosaltres avui hem volgut parlar amb una persona que jo crec que no hauríem pogut triar millor especialista i persona més dedicada al tema. Ve de la Fundació Formació Treball, és en Miquel Vidal, i justament és el coordinador d'Economia Circular. Miquel, benvingut.
Gràcies.
Coordinador d'Economia Circular. Vist des d'aquesta banda de la taula, quina feinada, company?
A veure, l'economia circular i un lloc com aquest... És una visió sistèmica, no? Veure com totes les parts tenen que tenir una interrelació per donar una solució diferent a les problemàtiques i els impactes que tenim en aquests moments.
Sí. Acabes de dir la paraula que em sembla que és clau, que és solució diferent. La humanitat, l'ésser humà, és un mecanisme, per dir-ho així d'una manera global i genèrica, d'inèrcies... I tendim a continuar endavant, fins que el carro cau pel... Aleshores, instaurar una manera diferent de fer-ho, com es fa, Miquel?
A veure, primer de tot, penso que és el diàleg. Uh-huh. La paraula dialogos ja parla sí. des del seu inici, que és aquest flux de significat. Quan establim aquesta visió diferent, el model econòmic circular és una gestió... pel canvi necessari. Uh-huh. Llavors, per fer un canvi necessari, el que necessitem és un diàleg profund entre totes les parts implicades.
Sí.
Tant dintre les organitzacions com entre altres administracions, el que són totes les parts que tenen que veure en el nostre fer en els sistemes productius.
Uh-huh. Fa uns anys, i de fet encara en segons quins llocs i en segons quins fòrums encara es continua parlant amb aquesta visió... es posa l'èmfasi en l'educació. És cert, és evident, vull dir, això no ho pot negar ningú, que educar en el sentit també, i és que abans parlaves etimològicament del dialogos, no, d'educació, és evident que és necessària perquè les noves generacions entenguin quina és la realitat, no la dimensió del problema, la realitat en la que estem instal·lats. Però a hores d'ara... hem d'anar molt més enllà ja, no? Jo crec que ens hem d'arremangar i fer coses més, sense deixar de banda l'educació, ni molt menys, però hem de fer més coses, no?
A veure, en certa manera, el que hem de fer és ser conscients realment de la situació en la qual tenim el nostre sistema vital. L'economia circular no és gestió de residus. No és parlar de que... allò que estem llançant, doncs, com intentar solament incorporar-ho en aquests entorns de la nostra societat. La visió de l'economia circular és una visió d'una consciència necessària per donar continuïtat a les nostres generacions i les venideres. Uh-huh. Llavors, això té un abast d'aplicació en tot. Perquè no es tracta de produir productes, sinó saber quins productes hem de produir perquè no causin impactes. I a l'hora mateix, al mateix moment que estem tenint aquesta visió, és com els llocs de feina que intervenen en tot el procés, des de la producció fins a la recuperació, tinguem lloc les persones i no quedin fora del sistema.
Mm-hmm. Ara tu ho apuntaves, i crec que paga molt la pena d'explicar el màxim possible, sobretot des del punt de vista de les persones, que finalment són els que estem aquí, tu i jo, els que ens estan escoltant des de casa, quin paper juguem en això. Vull dir, molt bé, d'acord, he d'abandonar l'economia lineal, he de començar a pensar en l'economia circular. Què em suposa això a mi, com a ciutadà? Què faig, no?
A veure, com a ciutadà, el que faig és intentar gestionar allò que són impactes en el nostre sistema vital, mediambientals, alguns d'ells, i al mateix temps pensar que a través de la gestió correcta, en el camí de recuperar tot el que són residus, que no són residus, que són recursos, podem crear llocs de feina, podem incorporar persones que el sistema els treu del sistema en els processos productius i podem crear noves línies a través de la reutilització, el reciclatge, la reincorporació de matèries primes en els sistemes, que aquí hi ha un abast de treball molt gran en els propers anys perquè puguem tenir polítiques econòmiques i polítiques laborals en les quals aquestes persones també trobin un lloc de feina digne en aquest nou entorn.
Has dit una cosa interessant i voldria remarcar-la, perquè fins i tot ja hi ha països, ja hi ha entitats nacionals, estatals, que això que tu has apuntat com una realitat, com una manera, un canvi de paradigma, un canvi de visió de les coses. Els residus no són residus, són recursos. Ja hi ha països que ho consideren així, fins i tot ho han adoptat com a manera de treballar alguns governs. Aquest seria potser el primer pas que tots hauríem de fer, instal·lar aquesta visió en el cap de no estic fent brossa, sinó que estic generant coses que poden ser, han de ser recursos?
Evidentment, tot el que produïm té que tornar al sistema de cadena de valor de producció. Penseu una cosa, a Catalunya cada any acaben els abocadors prop d'un milió i mig de tones de productes.
Un milió i mig de tones de productes que
són recursos, eh? Si pensem que en el nostre territori, estic parlant de Catalunya en aquests moments, tenim enterrats quasi 85 milions de tones.
Ai, Déu meu! 85 milions de tones enterrades de residus?
De residus que fins i tot podrien arribar a ser recursos. I tot això, si ho multiplico per el que són la dimensió de l'estat espanyol i si me'n vaig més enllà, tot el que és la Comunitat Europea, hem arribat a un punt que la Comunitat Europea ha dit prou. Fins aquí hem arribat.
És que, clar, és que, vist així, amb les xifres a la mà, te n'adones ben bé que el que hem estat fent fins ara és allò d'aixecar l'estora i escombrar cap a sota i avall.
Exactament.
Ja no es veu. El que no es veu, no es veu. Enterrem residus.
L'enterrem o cremem?
Sí. Que no sé què és pitjor.
Llavors, esclar, per això aquí a la Comunitat Europea, ja farà 2 anys, va desenvolupar el paquet d'economia circular, en el qual marca unes directives d'obligat compliment que ens obligarà a tenir canvis de sistemes de recollides, de recuperació i d'integració i de crear productes des d'una visió de reutilització dels mateixos completament diferent del que estem acostumats fins ara. Mireu, a nivell de dades només, d'aquí al 2035 tindrem l'obligatorietat de reciclar el 65% de tots els residus recursos, si sempre parlo d'aquest sentit, que estem generant fins a aquests moments. A Catalunya, a casa nostra, en aquests moments, tot i tenir una taxa bastant positiva, estem al 40%.
Al 40%.
Imagineu-vos l'esforç que tindrem que fer com a societat per assolir els reptes que ens estan marcant ja la Comunitat Europea.
Sí.
Tant a nivell municipal, com a nivell de casa nostra, com a nivell, diguéssim, de país. I no me'n vaig més enllà del que és tot l'estat espanyol.
No, ja n'hi ha prou, perquè només començant pel primer graó, que és aquest, el personal, tots tenim al cap, recordem vivament situacions en les que dius caram, aquesta llauna, escolta, fota-la aquí també. I ja està, i va parar el contenidor que no és, o la llences. Qui no ha vist circulant per la carretera coses tan bèsties com el cotxe al davant llançant una llauna per la finestra.
Doncs això...
Que dius, Déu, senyor, a quina cova vius?
aquest és el canvi. El paradigma és tenir consciència de que els residus són recursos i es tenen que tornar a integrar com a matèria prima en les cadenes de producció.
Clar.
A Europa som pobres a l'elaboració i de la matèria prima.
Sí.
Som dependents. I hi ha una geopolítica internacional que en aquests moments està dient no podem estar llançant productes que són necessaris per les nostres línies de producció.
Doncs sí. Comencem amb un pas que és el primer, que és aquest, el personal, que no ho negarem. És difícil de fer, perquè també els éssers humans som còmodes per, i cada vegada ens estem més instal·lats en una societat en què el mecanisme de producció i consum ens insta a ser més i més còmodes, millor qualitat de vida és més comoditat, amb la qual cosa, fins que no m'ofego, no vull saber res de... No m'expliquis que ens ofegarem. I aquesta suposo que és la gran tasca.
Aquesta tasca també... Jo volia fer una mica de visió de què és una tasca social, no?
Sí.
Com entitats com les nostres, com Fundació Formació i Treball...
Formació i Treball.
En aquest sentit, des del seu origen, ha tingut aquesta visió, sí, d'economia circular. O sigui,
sí,
a veure,
sí,
quan nosaltres, en l'any 1986, una educadora social junt amb altres dones amb risc de vulnerabilitat, començaven a recollir roba i estaven tenint una visió d'economia circular.
Sí, senyor,
circular.
Totalment, totalment.
Llavors, esclar, lo social i lo mediambiental en aquests moments estan hibridant per donar solucions a aquestes dimensions d'impactes que estem tenint. La nostra fundació té una línia d'actuació molt important amb dues línies de fer, que és la recollida de la roba, una d'elles.
Sí.
I l'altra és lluitar contra el malbaratament alimentari. Només per donar-vos unes dades a nivell, diguéssim, una mica genèric de lo que és Catalunya. Cada any 153.000 tones de roba acaben als abocadors.
Sí.
Cada any 262.000 tones de menjar acaben sent malmeses.
262.000 tones de menjar, ho acaba de dir el Miquel. És una dada contrastada. Penseu en la quantitat, s'escapa, eh? Vull dir, podem arribar a imaginar-nos, què sé jo, com a molt una tona, perquè potser alguna vegada hem vist a la televisió imatges, no sé què. 262.000 tones. Ara penseu, si aquest circuit funcionés com Déu mana, quants problemes estaríem solucionant, quant d'equilibri estaríem aportant a aquesta societat que cada vegada està més desequilibrada i com estaríem intentant corregir una animalada, perquè és una autèntica animalada.
Per això em feia la reflexió, perquè si no som conscients de dades, no som conscients de com hem d'actuar.
Clar.
Nosaltres, en aquest sentit, tenim una missió.
Uh-huh.
És incorporar, acompanyar i donar feines a persones que estan en risc i en situació de vulnerabilitat. I ho fem amb tot allò que crea recursos. I el recurs més important és la persona.
Uh-huh. Efectivament.
Què volem dir amb això? Si a través de lo que és la recuperació de materials que poden tenir un cicle de vida molt més llarg i al mateix temps incorporar la seva matèria prima a sistemes productius de nou, creem llocs de feina, i aquestes feines són en persones que estan en risc d'exclusió social, el que estem fent és crear una visió real de lo que és una economia circular. L'economia circular no es basa en recollir productes que estan en residus. Es tracta de crear tot un sistema nou que incorpori tot aquest fluxes i crear economia en totes aquestes línies d'actuació.
Parlem una mica més, perquè si no el temps se'ns escaparà i no anirem al concret.
Tu digue'm el que vulguis,
Parlem una mica més, sisplau, dibuixa'ns almenys les iniciatives que teniu en marxa en aquest moment, ni que sigui una pinzellada a la Fundació.
Mira, les iniciatives són diferents, perquè tot allò que pugui ser un àmbit d'incorporació d'un lloc de feina d'una persona que estigui en risc d'exclusió social,
sí,
per nosaltres ja és una fita.
Sí.
A partir d'aquí, com deia, quan vam començar en l'any 1992 a desenvolupar tot aquest procés de formació perquè les persones amb vulnerabilitat tinguessin una trajectòria dintre del món laboral, evidentment, ens vam recolzar amb el que era la recollida de la roba en aquell moment, sí. I penseu que a dia d'avui tractem 11.000 tonelades de roba a la nostra planta de Ses Rovires.
Sí, senyor.
Amb més de 130 persones treballant quasi ben amb dos torns seguits i prevent un tercer, si és possible, totes elles, moltes, en risc d'exclusió social.
I permeteu-m'ho dir, una de les plantes més avançades que hi ha en aquest moment, no només aquí, al nostre país, una de les més avançades d'Europa.
Llavors, què vol dir? Que la innovació social és creativa, perquè la vulnerabilitat ens obliga. Donar resposta a aquests impactes de la societat, nosaltres som part d'aquesta solució. I volem ser solució al mateix temps creant innovació. Innovació social, innovació tecnològica i tenir aquesta visió que l'economia circular, que pertany ja des d'un origen de la pròpia organització, forma part, diguéssim, d'un diàleg nou que ho hem de fer a una escala superior i fer-ho més ràpidament.
Abans has dit, has donat una xifra, d'aquí pocs anys hi haurà per llei tot una consideració nova i un tractament de residus, etcètera, de recursos. Això m'empenya a parlar necessàriament d'un dels actors, si no el més destacat, imprescindibles, les administracions. Vosaltres treballeu amb les administracions.
Nosaltres som part implicada amb les administracions. O sigui, nosaltres formem part inclús de grups de treball europeus amb el que és com la gestió, perquè nosaltres el nostre coneixement la portem i el posem en diàleg també perquè necessitem. He dit abans unes dades, no?, dels volums, i he dit també què és el que estem fent nosaltres. Pues per assolir tot el que tenim per endavant hem de trobar sinergies amb altres entitats socials, amb altres processos de l'administració, perquè si no arribarem a assolir l'objectiu que tenim.
I permetem que t'ho pregunti, perquè realment és una pregunta que jo crec que tothom deu tenir al cap en aquest moment. La implicació de l'administració, la sensibilitat de l'administració, la resposta, quina és?
La resposta...
És bona?
Sí, evidentment. A veure, no fa ni 24 hores Barcelona ha declarat l'emergència climàtica com a ciutat. L'Agència Catalana de Residus està treballant seriosament en tots aquests àmbits, en tots els municipis. Hi ha un canvi de visió de tot el que és les estructures de funcionament per part de l'administració, tant a nivell, penso en aquests moments, a nivell de govern nacional, perquè saben que és d'obligat compliment el que s'ha marcat. No és una trajectòria política, és un tema que si no arribem a assolir-ho hi haurà sancions, i aquestes sancions són econòmiques i aquesta economia recaurà sobre el ciutadà. Per tant, no estem parlant d'obviar un objectiu perquè estem tots implicats en aquest sentit. I nosaltres com a entitats, com a Formació i Treball, que treballem a donar solució a tots aquests impactes a la mida que podem, i també hem de pensar que hem de gestionar persones i al mateix temps obtenir recursos per poder-ho fer, ens obliga a tenir una visió estratègica de diàleg molt important.
Aquesta és la situació, senyors, a dia d'avui, a principis de 2020 ja. És a dir, que totes aquelles xifres, aquells futurs, aquells horitzons que ens parlaven de no sé quants anys i que semblaven tan llunyans, no? El 2050, en què ja no sé quan serem, 9.000 milions.
Sí, segurament.
El 2025, els residus hauran augmentat d'un 70%. Això està a tocar. Economia circular. Comenceu-vos-ho a posar al cap. Comenceu-vos-ho a posar al cap com a resposta de supervivència. Ja no estem parlant de jugar res, ni de voler ser més guais que el veí. Supervivència. Avui, per sort, hem comptat a l'estudi amb una persona més que entesa en el tema, en Miquel Vidal, que és coordinador precisament d'Economia Circular, ni més ni menys que de la Fundació Formació i Treball. Miquel, moltíssimes gràcies per haver vingut i per la tasca que feu.
Gràcies a vosaltres, bona feina, bona vida.
Àngels.